Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per una nova jornada de màniga curta.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia. Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dijous 5 d'octubre del 2023. El sol ha sortit fa 12 minuts i ara estem a 20 graus a Palamós. Avui esperem un ambient xafogós, potser una mica menys xafogós que ahir. Avui al Supermatí parlarem amb Teresa Ferrés, cap de l'oposició de Palamós. Volem que ens aclareixi si hi haurà moció de censura i amb quins suports comptaria. També volem que saber què en pensa de la participació, sembla que indispensable, de Vox. Això després que l'alcalde Lluís Puig s'hagi compromès a fer millores en transparència després de l'episodi multat on ell anava de copilot. Altres titulars del dia, que de seguida repassem, passen per Ullà, on la Generalitat ha accelerat el tancament de la Pedrera pels efectes en la natura. I també hem d'explicar que Pol Fages ha estat reelegit president de la Cambra de Comerç de Palamós. Avui, a banda de Teresa Ferrés, passarà pel Supermatí l'Ignasi Arbat. Com cada dijous parlarem amb ell de cinema i sèries. De seguida ho repassem tot plegat. Abans, però, saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Bon dia, Maria Alsina.
Hola, molt bon dia, Dani.
Bon dia, Ferran Castelló, també.
Bon dia.
Bon dia, Arnau Lara.
Bon dia.
Anna Romero, bon dia.
Bon dia.
I Carla Saló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'alcalde de Palamós anuncia millores en els processos de transparència després del cas de la multa de trànsit.
Lluís Puig reconeix que els mecanismes de control i de transparència en aquest cas han fallat i considera la seva responsabilitat millorar aquests protocols.
A 9:15, al Supermatí, Teresa Ferrés, cap de l'oposició i possible vencedora, si s'acaba duent a terme d'aquesta moció de censura i, per tant, possible futura alcaldessa. Ho veurem i li plantejarem tot plegat d'aquí a menys de mitja hora a Teresa Ferrés. El Departament d'Acció Climàtica accelera el tancament de la pedrera d'Ullà per l'impacte sobre la fauna i la flora del Montgrí.
La Generalitat ha comunicat a l'empresa titular i arrendatària l'extinció de la concessió, argumentant que les instal·lacions estaven inactives des del 2013, tot i que l'explotació va intentar reprendre l'activitat el mes de juny. En una inspecció s'hi van detectar treballs de desbrossada, neteja i moviment de terres.
Ja s'ha constituït la Cambra de Comerç de Palamós i Pol Fages ha estat reelegit president pels pròxims 4 anys.
En els propers 4 anys que durarà la legislatura, la Cambra de Comerç, presidida per Fages, tindrà tres eixos principals. L'acompanyament empresarial amb l'ajuda a la digitalització, el desenvolupament pel compromís d'un turisme responsable i el pla director del Port de Palamós.
I avui va de Palamós la cosa, perquè l'Ajuntament ha començat la reforma de l'aparcament del barri d'Esplà.
El projecte es pot desenvolupar després que l'espai hagi passat a ser titular pública d'acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va desestimar el recurs interposat per la propietat dels terrenys contra l'acord de modificació de plantejament per la delimitació del polígon d'actuació urbana 2023.
Tornen els àpats de la cuina de l'Empordanet, els sopars maridats. 12 àpats conformen aquesta 11a edició de l'esdeveniment.
El col·lectiu gastronòmic La Cuina de l'Empordanet ha presentat el calendari de la 11a edició dels sopars maridats, que arrenca aquest proper divendres. Durant la campanya, tots els divendres des del 6 d'octubre fins al 17 de novembre, hi haurà un total de 12 àpats confeccionats per parelles formades per un cuiner i un celler.
Parlant de gastronomia, de menjar i beure, la sidreria MoMA ha rebut 3 guardons en el Saló Internacional de les Sidres de Gala, celebrat a Astúries.
Al concurs s'hi han presentat 287 sidres de 92 productors procedents de diversos països, com ara Perú, Finlàndia i el Japó, entre molts d'altres. A més, el passat mes de setembre, MoMA va rebre a Riga 2 premis del Nordic International Cider Awards, un esdeveniment que té lloc cada any als països nòrdics i bàltics.
I on s'hi menja força bé i barat, a més, és a Portugal. Doncs bé, representants de la Diputació de Girona, de membres d'institucions de Girona, entre els quals l'Ajuntament de Palafrugell, han visitat Portugal. No per menjar, potser sí, però sobretot la funció d'aquest viatge institucional és conèixer com funcionen les escoles a temps complet.
És un projecte reconegut internacionalment per l'èxit educatiu, la millora dels resultats per situar-se en els estàndards de la mitjana europea i reduir l'abandonament escolar. La comitiva que s'hi ha desplaçat està formada per 22 persones, entre els quals hi ha Maria Lluïsa Teixidor, regidora d'Educació, i Mònica Alcalà, en representació de la Diputació de Girona.
La Fundació Hospital Sant Carles de Begur dona 30.000 euros, que no són pocs, a diferents entitats socials.
En l'actualitat, la Fundació gestiona un edifici on viuen 6 famílies, una casa familiar a l'entrada de Begur i dues botigues. La gestió d'aquests immobles aporta uns beneficis que la Fundació deriva entitats que col·laboren amb Begur i Rodalies en projectes socials de salut i cooperatius.
Una placa recorda la sessió de l'escultura de l'infant de la Colla Garnatxa a la llar als Belluguets de Palafrugell.
L'any 2011 va instal·lar-se el sostre de l'escola Bressol i ara s'han fet unes reparacions. Fa 2,2 metres d'alçada i una amplada de 1,3 metres i ara s'ha convertit en un element de la imatge de l'escola. També serveix per unir l'educació amb la tradició carrossaire de Palafrugell.
I un aficionat nord-americà, atenció, ha comprat una fàbrica de xocolata a la Bisbal de més de 200 anys d'antiguitat.
Se n'ha fet ressò al Wall Street Journal, on explica que el comprador, Dirk Rutens, un estatunidenc de 58 anys aficionat a l'arquitectura industrial, ha invertit més de 500.000 per reformar completament la fàbrica i convertir-la en la seva segona residència.
No està mal com a segona residència. I personatge il·lustre de la Bisbal, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Volem conèixer la previsió del temps. Matí que ens hem llevat una mica més fresc que ahir a mateixa hora, però continua sense aparèixer l'ambient de tardor, no?
Avui dijous mantenim l'ambient calorós, potser una mica menys xafogós que ahir dimecres. La causa d'això l'hem de buscar a la disposició al cel de menys núvols baixos i menys boirines a la comarca. Les temperatures també aniran en consonància amb l'ambient més serè que tindrem, i això suposarà unes mínimes lleugerament més baixes i les màximes s'assemblaran molt a les d'ahir. Així quedarem amb una forquilla de temperatures entre els 15 graus mínims als 28-29 màxims. Sense canvis destacables i amb ambient que majoritàriament serà assolellat, a partir de demà divendres i al cap de setmana també, l'estabilitat càlida i sense precipitacions serà el que ens donarà la meteorologia de la comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Pedro Sánchez i Yolanda Díaz han acordat un mes de negociacions per reeditar el govern de coalició PSOE-Sumar. S'ha fet en una reunió en un clima de cordialitat i confiança amb l'objectiu de tancar l'acord i avançar en la reedició d'un programa de govern. L'històric dirigent socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra s'oposa a una amnistia i compara aquesta proposta amb violar 40 milions d'espanyols. Considera que seria una traïció als votants del PSOE. L'alcalde de Múrcia ha apartat funcionaris relacionats amb l'empresa Teatre Múrcia SL, propietària de les discoteques incendiades amb 13 morts. Les discoteques operaven sense llicència i tenien un ordre de cessament d'activitat des del 2022. 27 estats membres de la Unió Europea han desbloquejat el Pacte Europeu de Migració i Asil amb restriccions addicionals per l'entrada i l'asil en situacions de crisi o força major. Les ONGs es mostren en contra de la normativa. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat la Generalitat a pagar 80,92 milions d'euros a Renfe per deutes relacionats amb l'ampliació dels serveis de Rodalies i un cànon de DIF. I un conductor begut i drogat ha estat condemnat a 5 anys de presó per provocar un accident mortal a la Nacional 2 a Sant Andreu de Llavaneres l'any 2019. La sentència inclou també la prohibició de conduir vehicles a motor durant 7 anys. I el comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia l'exconsellera torroellenca Dolors Bassa.
Aquesta mateixa setmana ha entrat en aplicació la nova llei de benestar animal. Es tracta d'una nova norma que s'afegeix a la que ja teníem a Catalunya, que regula aspectes pel que fa als animals de companyia, com la prohibició de sacrificar animals si no és per motius sanitaris o eutanàsics o el veto dels animals salvatges als circs. Aquesta nova llei inclou, per exemple, l'obligació d'identificar els animals de companyia, tenir-ne cura, donar-los l'assistència sanitària quan calgui, o que les botigues de mascota ja no puguin vendre animals i qui vulgui un gat o un gos l'hagi de comprar en un centre de cria. En el cas dels gats, hauran d'estar sempre esterilitzats i, a més, no es podran comprar en cap cas animals per internet. La llei esmenta les prohibicions de mantenir de manera habitual els gossos i els gats en terrasses, balcons o vehicles, o deixar-los sense supervisió més de 3 dies consecutius o 24 hores en el cas dels gossos. També preveu multes pel maltractament d'animals que van dels 500 als 200.000 euros. Els propietaris d'animals domèstics també hauran d'adquirir de manera forçada nous hàbits a l'hora de treure la mascota als carrers i a les places. La llei preveu que s'haurà d'evitar que els animals dipositin els excrements i l'orina en zones de pas com façanes, portes o entrades a establiments, que s'hauran de retirar o netejar amb productes biodegradables. Un altre punt a tenir en compte és que a partir d'ara tampoc es podran deixar dins de vehicles tancats ni lligats a les portes d'un comerç. O sigui, que aquell confi que fins ara era de sentit comú i de bon civisme, ara es converteix en obligació per llei. I sembla correcte que per fi sigui obligatòria la regulació mínima dels drets i obligacions amb les mascotes, especialment per l'increment d'adquisició de mascotes que hi ha hagut en els darrers temps. En aquests moments, a Catalunya, ja hi ha més gossos que nens menors de 12 anys, un 35% més. I si parlem del Baix Empordà en concret, hi ha hagut un increment progressiu de tinença de mascotes, de manera que a dia d'avui, segons el Registre d'Animals de Companyia de la Generalitat, tenim 12.863 gossos registrats i 3.202 gats, mentre que l'any 2017 n'hi havia només 1.724 entre gossos i gats.
4 minuts i un quart de 9 del matí. Obrim l'informatiu del Supermatí. Ens escolteu a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
D'aquí aproximadament un quart d'hora passarà per aquest programa Teresa Ferrés, cap de l'oposició de Palamós. Volem conèixer com estan les negociacions per presentar una possible moció de censura contra l'alcalde del municipi, Lluís Puig, d'Esquerra Republicana. Tot això després de l'episodi en què, després de 2 anys, s'ha sabut que un cotxe de la policia multat, la policia de Palamós, anava conduït per l'exregidor de Seguretat Ciutadana i l'alcalde anava de copilot, i s'ha sabut ara, de fet, 2 anys més tard. Mentrestant, l'alcalde de Palamós ha anunciat 4 mesures noves en els processos de transparència després del cas de la multa de trànsit.
En un comunicat que va fer pública ahir al matí, Puig va demanar disculpes per l'enrenou que ha generat el cas al cotxe de la policia local multat per excés de velocitat fa 2 anys, i que ara s'ha sabut que conduïa l'exregidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Alfons Bartolomé, i que portava Lluís Puig com a acompanyant. L'oposició els acusa d'haver ocultat intencionadament, mentre ells asseguren que no ho havien reconegut abans perquè no es recordaven que aquell dia haguessin fet ús del vehicle. Bartolomé ha pagat l'import de la multa més interessos, 955 euros en total, però l'oposició denuncia que el cost per l'Ajuntament és de milers d'euros. En contra del que li demana tota l'oposició, l'alcalde es continua negant a dimitir per aquest afer, com va comunicar Ràdio Palamós, i diu que només ho farà si una sentència judicial el declara culpable.
Absolutament. Nosaltres ja ho poso tant al comunicat. Tan sols si dintre d'un procediment penal doncs hi hagués una sentència culpatòria cap a la meva persona, doncs òbviament llavors sí que assumiria totes aquestes responsabilitats, però mentre això no sigui així, doncs òbviament doncs la dimissió no està sobre la taula.
A més, com ja havíem comentat, Lluís Puig ha anunciat 4 mesures noves per guanyar, diu, proximitat i transparència amb la ciutadania. La primera és que l'agenda de l'alcalde i dels regidors que tinguin delegacions al govern passen a ser accessibles al públic. La segona mesura és que s'establirà un registre d'ús de tots els vehicles municipals. També incorporarà el correu electrònic com a mitjà de sol·licitud d'accés a la informació pública i, finalment, activarà una bústia ètica de l'Ajuntament on els treballadors municipals o persones que prestin serveis a la corporació puguin denunciar qualsevol conducta que pugui ser motiu d'infracció penal o administrativa.
Passos importants, però que no resolen el meu dubte, que és primer que feia, vaja, no sé, l'alcalde en un vehicle de seguretat de Palamós per Platja d'Aro. Això per començar, segurament hi ha una explicació. I segon, com és que no recordava que aquell dia anava ell al cotxe? No sé si ho fa molt habitualment, això d'agafar el vehicle, però com és que no recordava que era ell? No ho sé, dubtes. En tot cas, hem escoltat Lluís Puig en declaracions ahir a Ràdio Palamós. De seguida, d'aquí una estona, aquí al Supermatí, passarà per aquest programa Teresa Ferrés, cap de l'oposició del municipi. Ara marxem cap a Ullà. I és que sembla que s'accelera el tancament de la Pedrera per l'impacte sobre la fauna i la flora del Montgrí. La Generalitat ha comunicat a l'empresa titular i arrendatària l'extinció de la concessió, argumentant que les instal·lacions estaven inactives des del 2013, tot i que l'explotació va intentar reprendre l'activitat el mes de juny. En una inspecció s'hi van detectar treballs de desbrossada, neteja i moviment de terres, uns treballs que el departament va paralitzar.
La normativa estableix que una concessió es pot extingir quan fa 2 anys que no hi ha activitat. Després d'haver estudiat el cas i de comprovar que estava inactiva, s'ha pres la decisió. L'activitat de la Pedrera va començar el 1977, molt abans de la declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, l'any 2010. Al llarg d'aquests anys hi ha hagut múltiples canvis en la titularitat de l'explotació, tot i que la directora de Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Elisabet Sánchez, ha remarcat que sempre s'ha fet amb autorització i d'acord amb la llei.
El fet que hagi estat tant de temps inactiva també és el que ha comportat que hi hagi hagut una, si se'n permet l'expressió, que potser després, si no, el director ho especificarà, com una renaturalització de l'espai, i això fa encara més complicat que es puguin fer actuacions en aquí. Això no treu que és evident que s'ha de fer algun tipus de restauració que haurà de ser compatible amb el que ara hi ha i una mica doncs, amb el que ens vagin indicant des dels informes tècnics que corresponen.
L'activitat es va mantenir fins al 2013, però aquest estiu es van començar uns treballs de neteja i desbrossament amb la intenció de reprendre-lo. Els ecologistes van denunciar la situació i la Generalitat hi va dur a terme una inspecció. Els treballs es van paralitzar a través d'un requeriment al mes de juliol per protegir l'avifauna i es va posposar qualsevol tipus de voladura fins passat l'estiu a l'espera d'un informe.
I quines van ser les conclusions d'aquest estudi?
L'estudi va determinar que l'activitat era incompatible per l'alt impacte que generava la flora i la fauna al Parc Natural del Montgrí i que, a més, hi viuen dues espècies en perill d'extinció, l'àliga cuabarrada i el turó. La normativa més estableix que si una activitat extractiva està inactiva més de 2 anys, la concessió s'extingeix. Amb aquests dos arguments, Acció Climàtica ha comunicat a l'empresa que explota el servei la fi del permís. La decisió, que es pot recórrer, busca aconseguir el tancament definitiu de l'explotació i la restauració de l'espai. Per això, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaur, ha destacat que l'empresa haurà de refer el pla de restauració que va presentar fa més d'una dècada per adequar-lo a les condicions actuals de l'espai. El projecte estava orientat a la generació d'ingressos per la recepció i tractament de runes amb uns possibles impactes durant l'execució molt més intensos i greus sobre l'espai protegit que la pretesa millora de la integració paisatgística.
Però també que estem parlant d'un espai on hi ha una nidificació d'espècies importants pel que fa a rapinyaires, també que té un potencial per zones humides, per biodiversitat, per amfibis, etc. i que, evidentment, en aquests moments suposa també un impacte paisatgístic i que haurà de contenir elements de restauració paisatgística.
En aquest sentit, Acció Climàtica planteja modificar-lo amb accions com ara la creació de punts d'aigua, l'eliminació de plantes exòtiques invasores o d'altres que permetin potenciar les funcions biològiques i de paisatge de l'espai. En paral·lel, l'Ajuntament d'Ullà s'ha compromès a regular l'activitat de matxuca de pedres que l'empresa té autoritzada a través d'una llicència municipal. D'altra banda, Vilaur ha explicat que l'empresa concessionària pot recórrer la decisió, però que el govern està convençut que la decisió s'ha pres amb totes les garanties legals.
S'ha constituït la nova Cambra de Comerç de Palamós. Pol Fages ha estat reelegit president pels pròxims 4 anys. En els propers 4 anys, que durarà aquest mandat, la Cambra de Comerç, presidida per Fages, tindrà 3 eixos principals.
Aquests 3 eixos són l'acompanyament empresarial amb ajuda a la digitalització, el desenvolupament pel compromís d'un turisme responsable i el pla director del Port de Palamós.
Mira, el primer de tot és l'acompanyament empresarial. A partir d'aquest últim trimestre 2024 podrem ja consolidar el que és el programa Acelera Pime i el kit digital, que ajudarem a la digitalització, internacionalització i detecció de nous nichos d'oportunitats empresarials pels sectors de la nostra demarcació. Aquest serà el primer que començarem. L'altre és important, és el desenvolupament del compromís nacional per un turisme responsable i sostenible per les empreses del sector turístic i que ho lligarem amb el certificat de Biosphere Tourism, que el desenvolupem per totes les empreses del sector turístic de la demarcació i comarques gironines. I la cambra serà la cambra motora que gestionarà aquest certificació, que ho fem juntament amb la col·laboració amb la Diputació de Girona i l'Associació Costa Brava Centre i les altres cambres territorials per desplegar-ho en tot el sector turístic gironí. Aquest seria un dels principals, i l'altre per nosaltres capdalt i que esperem que en aquesta legislatura es acabi de confirmar és el pla director del Port de Palamós. Amb això també lligarem tots els projectes estratègics entorn a l'economia blava. I és bàsic perquè seria la plataforma intermodal de la comarca del Baix Empordà.
Al llarg d'aquesta legislatura tindrà una especial importància el pla director del Port de Palamós, que actualment està en fase de redacció. Un cop redactat es podrà posar en marxa. Des de la Cambra de Comerç esperen que el pla estigui a punt en un termini de 2 anys.
I actualment per la Generalitat i per Ports de la Generalitat el Port de Palamós és prioritari en el seu desenvolupament del pla director, que està ja en fase de redacció per part del Departament de, en aquest cas, és Territori, Sostenibilitat i Urbanisme, i està en fase de redacció del pla director. I a partir de la fase de redacció, doncs es podrà desenvolupar. Jo, dates no en tenim, però esperem que en aquests 4 anys, jo crec que seria molt optimista, potser, o realista, que aquí un parell d'anys, 2 anys, ja tinguéssim definitivament el pla director i es pogués ja posar en marxa la concessió, amb el qual el meu somni, diguem-ho així, és que al final de la legislatura 2027 ja tinguem el Port de Palamós en marxa, amb el nou concessionari i amb un desenvolupament. Si això, doncs, tant de bo ens arribés, doncs, en 2 anys, doncs, tindríem els 2 últims anys de legislatura per també treballar en altres àmbits de l'economia blava, del turisme nàutic, del turisme creuers, del turisme de la part de comerç, que és molt important.
Pol Fages assegura que a Catalunya i al Baix Empordà hi ha un gran teixit emprenedor.
Preguntat pel tancament de comerços històrics sense relleu i pels que només funcionen en temporada d'estiu, el president de la Cambra de Comerç afirma que cal fer un esforç perquè persones emprenedores puguin donar relleu a comerços històrics. També es vol acompanyar i donar idea juntament amb els consistoris per dinamitzar els comerços i a la vegada donar-los visibilitat.
Mira, primer de tot, hi ha molts emprenedors, hi ha tot un teixit emprenedor a Catalunya i un esperit emprenedor a Catalunya, a la nostra demarcació, evidentment, també. Jo crec que hem de fer un esforç per posar en comú aquell que vol emprendre un negoci, que potser no cal que creï res de nou que un altre ja ha creat. Amb el qual, el concepte de que ja hi és el programa de reempresa, no? Dius, gent que per motius doncs, generacionals no té relleu, per motius d'edat ja vol jubilar-se, però hem de fer aquest matching, no? Entre persones que potser volen tenir una experiència i volen ser emprenedores, puguin donar relleu en aquestes comerços que són centenaris. Hem viscut casos, estem vivint casos.
I atenció si viviu al barri d'Esplà de Palamós, a la zona de la plaça del Vilarromà. Aquesta notícia us interessa perquè han començat ja les tasques de millora de l'aparcament gratuït que està envoltat pels carrers Gaspar Mates i Zoilo Costart. Un projecte que es pot desenvolupar després d'haver rebut l'aval de la justícia.
Les tasques de millora s'han iniciat amb el pintat de les places d'estacionament que, un cop ben delimitades i distribuïdes, han suposat l'obtenció d'un total de 73 espais d'aparcament de vehicles en 2.560 metres quadrats, 2 dels quals són reservats per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, així com un àmbit d'estacionament de motos. L'arranjament d'aquest espai seguirà en guany en una segona fase en la qual l'Ajuntament de Palamós té previst l'urbanització de voreres ubicades en el perímetre d'aquest aparcament. Els treballs de millora d'aquest espai públic donen continuïtat a l'arranjament d'aquest àmbit del barri d'Esplà, que ja es va iniciar amb l'adequació de la plaça de Vilarromà, situada entre aquest aparcament i el pavelló municipal d'Esports. Aquell projecte, amb un pressupost de 86.000 euros, va permetre engrandir la superfície destinada a jocs infantils, passant de 86 a 146 metres quadrats, col·locant paviment de cautxú i ubicant una tanca en el seu perímetre per oferir més seguretat als infants. També es va ampliar la superfície de pista de lleure esportiu, passant de 246 a 490 metres quadrats, ubicant una nova cistella de bàsquet i una porteria de futbol. El projecte també va incloure la protecció de la zona de pista amb una estructura de xarxa al límit amb els carrers adjacents. El perímetre de la plaça es va delimitar amb vegetació arbustiva i la il·luminació de la plaça es va basar en la instal·lació de columnes de llum dotades de focus amb tecnologia LED.
Dues notícies de menjar i beure. Els restaurants del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet tornen a oferir sopars maridats amb els vins dels cellers de la Déu Empordà. Arrenca demà i serà cada divendres des de demà i fins al 17 de novembre.
Aquesta campanya va néixer amb l'objectiu d'oferir una proposta gastronòmica en un sentit total empordanesa i d'alta qualitat. També d'enfortir i consolidar relacions entre els cellers i els restaurants, així com d'aconseguir dinamitzar el sector en una època de l'any, amb menys moviment turístic a la zona que a l'estiu, mobilitzant els públics locals i nacionals. Els àpats dels sopars maridats es realitzaran als diferents restaurants de la cuina de l'Empordanet, sempre amb l'acompanyament dels vins dels cellers de la denominació d'origen Empordà. Els menús s'aniran coneixent progressivament a l'Instagram de la cuina de l'Empordanet, uns dies abans de cada cita, i les reserves es podran fer contactant directament amb cada restaurant. Sopars maridats s'ha convertit en la iniciativa gastronòmica més consolidada de les que s'impulsen des del col·lectiu empordanès de restauració. Enguany, tots els assistents als diversos sopars programats s'emportaran un obsequi d'herbes de l'Empordà.
I la sidreria MoMA ha rebut 3 guardons en el Saló Internacional de les Sidres de Gala, que s'ha celebrat a Astúries. Al concurs s'hi han presentat 287 sidres de 92 productors procedents de diversos països, com ara Perú, Finlàndia, el Japó, entre altres.
MoMA ha estat guardonada en 3 de les 14 categories i en una d'elles, la que designa la millor sidra de pera, ha obtingut la distinció Premium, la més destacada de totes. En aquest apartat ha quedat per davant de les sidres Perry Plum de Letònia i Pogge Strogau 2022 Sec Natur Sidre Urs Regner d'Alemanya. La sidra ancestral Reserva Familiar ha rebut la distinció de plata en la categoria Millor Sidre de Copa Brut, mentre que el bronze en la categoria Millor Sidre de Copa Seca ha estat per la sidra de poma, a tots dos productes elaborats per la companyia catalana. El certamen, que ha tingut lloc durant 4 dies a les localitats de Gijón i Nava, està organitzat per la Fundació Astúries 21 i atorga 4 tipus de distincions per categoria: or, plata i bronze en funció de la puntuació aconseguida per part del jurat, i Premium, que designa la millor sidra de cada apartat. A part del concurs, de caràcter internacional, els assistents han gaudit de tallers, tasts i visites guiades, sempre amb la sidra i els seus productes derivats com a fil conductor. Els premis al 13è Saló Internacional de les Sidres de Gala arriben poc després que MoMA rebés un altre reconeixement, en aquest cas el Nordic International Cider Awards. El certamen té lloc anualment en un país del nord d'Europa i aquest 2023 el va acollir Riga, la capital de Letònia. El passat mes de setembre, en el marc de la Riga Food, la fira de la indústria alimentària més gran dels països bàltics. Aquesta darrera edició va comptar amb la participació de 251 sidres de 106 productors procedents de 19 països. El concurs es va dividir en 9 categories i l'empresa empordanesa va estar guardonada en 2 d'elles. La sidra envellida de MoMA va obtenir una puntuació de 80 sobre 100, rebent la distinció de plata en la categoria de fusta o envellida en barril. Aquesta beguda té una graduació alcohòlica de 6,5% i destaca pel seu equilibri amb una bombolla fina i persistent. En la categoria àcid dominant, la sidra de poma de MoMA va aconseguir 75,1 punts sobre 100 i la distinció de bronze.
Representants de Palafrugell i de totes les comarques gironines han visitat Portugal per conèixer com funcionen les escoles a temps complet, escoles a tempo integral, en portuguès. És un projecte reconegut internacionalment per l'èxit educatiu, la millora dels resultats, per situar-se en els estàndards de la mitjana europea i reduir l'abandonament escolar.
La comitiva que s'hi ha desplaçat està formada per 22 persones. Hi ha representants del Departament d'Educació, de la Federació de Municipis de Catalunya, de les Diputacions de Girona i Barcelona, alcaldes i regidors d'ajuntaments que formen part de l'Aliança Educació 360, representants de l'equip Impulsor, format per Diplocat, Educació 360, de la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica. Entre els representants hi ha Maria Lluïsa Teixidor, regidora d'Educació, i Mònica Alcalà, en representació de la Diputació de Girona. El delegat del govern a Portugal, Rui Reis, els ha acompanyat en les activitats programades. A part, també han fet trobades amb representants polítics com l'exministra Maria de Lourdes Rodríguez, qui va implantar el projecte, o bé amb el director general d'Educació, Pedro Cunha, i amb alcaldes i altres càrrecs, entre altres. El projecte Escola a Temps Complet va començar-se a impulsar l'any 2005. Suposa obrir les escoles del primer cicle de primària, dels 6 als 10 anys, fins a 5:45 de la tarda i diversificar les activitats del projecte educatiu. Han buscat reforçar la base dels aprenentatges de primària, l'equitat en l'accés de les activitats d'educació no formal i ajustar els temps escolars i laborals de les famílies.
A punt d'arribar a 9:15 del matí, continuem el Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió també a Ràdio Bisbal. Us ho explicàvem ara fa uns moments, fa uns dies, fa unes setmanes es va saber que el conductor del vehicle multat fa més de 2 anys, a Palamós, era del regidor, qui conduïa aquest vehicle multat, un vehicle de la policia, era el regidor de Seguretat i Mobilitat, Alfons Bartolomé. A més, el batlle, l'alcalde Lluís Puig, va reconèixer que ell anava de copilot en el vehicle. Com explicàvem ara mateix, Lluís Puig demanarà més transparència per evitar aquests errors. Tot i això, els grups de l'oposició creuen que les accions per corregir l'error del batlle han d'anar més enllà. Per parlar-nos de l'afer de la multa, ens visita la cap de l'oposició a Palamós i regidora de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Teresa Ferrés. Bon dia, Teresa Ferrés.
Molt bon dia.
Ahir explicàvem, abans d'ahir també, que hi ha sobre la taula la possibilitat de presentar una moció de censura amb la resta de partits de l'oposició. És així?
Sí, aquesta és una opció real que existeix, que necessita de 9 regidors per subscriure-la, i en aquests moments, doncs, els darrers dies el que s'han fet és trobades entre els diferents grups i valorar aquesta opció.
I les trobades dels últims dies, en quin sentit, com han anat?
Les trobades han anat bé, perquè coincidim en una cosa, tots els grups municipals en aquest moment, i és que l'alcalde ha de dimitir. Ara portem 10 dies des de que tots demanem la dimissió de l'alcalde. En aquests 10 dies l'alcalde ha confirmat en mitjans de comunicació que no té intenció de dimitir. Per tant, en aquest sentit, doncs, les converses van bé, però en aquests moments encara, doncs, no hi ha res concretat.
Amb qui ha parlat?
Doncs hem parlat tots els grups de l'oposició.
Per tant, entenc que...
Ha parlat amb tothom.
Amb Junts, amb la CUP i amb Vox.
Sí, s'ha parlat amb tots els grups representats a l'Ajuntament de Palamós.
I amb PSC també?
I també amb PSC, sí.
També amb PSC. Clar, jo ara tinc el pactòmetre aquí davant. Calen 9 regidors, cal una majoria absoluta per tirar endavant la moció de censura. Posem-hi que Som-hi i vota a favor, ja en tenen 4. Junts, posem-hi que vota a favor també, ja en tenen 3. La CUP, posem que hi votés a favor, en tenen 8 i en faltarà un. Aquest un pot ser de Vox o pot ser que el PSC trenqui el pacte amb Esquerra Republicana.
Això no és possible, no el de trencar el pacte, sinó el de votar la moció per part d'algú del PSC, perquè el PSC en el moment de la sessió d'investidura va donar suport a l'alcalde, va votar a favor de l'alcalde d'Esquerra Republicana. Per tant, el regidor que en aquell moment va votar a favor de l'alcalde actual, durant 6 mesos no pot presentar cap moció de censura.
Ah, miri, aquest detall no el coneixíem. Per tant, amb el PSC no hi compta. Per tant, el PSC el posem en el no. I a Esquerra Republicana els posem en el no, evidentment. Faltarà Vox.
Bàsicament perquè el PSC continua donant suport a l'alcalde i continua formant part del govern. I ja ha dit també en mitjans de comunicació que ells donen suport fins que el judici no estigui resolt. Uh-huh. Nosaltres ho separem d'un tema judicial. El judici segueix la seva via. Això és un cas polític. És un polític que ha mentit, que ha ocultat informació i que ha de prendre responsabilitat i se n'han de depurar. I ell és el primer que ha mentit i que ha obert expedients perjudicant a treballadors de l'Ajuntament i que l'exigència de la dimissió ve motivada per això.
Ara anirem en el fons de l'assumpte, però sí que, clar, cal, per posar les bases del que estem parlant, cal fer els números. Per tant, si PSC no pot votar a favor d'aquesta moció de censura, si ha de tirar endavant, ha de ser en Vox. En Vox farien. Uh-huh. Aquí el meu dubte és... Clar, una moció de censura no és només fer fora l'alcalde, sinó que ha de ser una moció de censura propositiva. Per tant, proposar una candidatura que en aquest cas caldria que tant Junts com la CUP com Vox li donessin suport a vostè.
Una cosa és plantejar la moció de censura i l'altra és plantejar què passa el dia després. I el dia després, doncs, el govern no necessàriament ha de ser en tots els grups que presenten la moció de censura.
Però sí que és cert que tots els grups han de votar a favor de la mateixa persona, perquè si no seria alcalde, o es mantindria com a alcalde, el portaveu de la força més votada, que en aquest cas és Esquerra.
Correcte, és a dir, una moció de censura planteja un candidat alternatiu o candidata.
Uh-huh. Per tant, clar, a mi el que em costa de veure una mica aquí és que, miri, som-hi el PSC, potser si després Vox no entra en el govern, doncs es poden obrir a... No, disculpi, som el PSC no, l'elimino de l'equació, disculpi. Vostès som-hi, doncs, si després, si serveix per entrar al govern, per que Teresa Ferrer sigui alcaldessa, doncs potser tindria un cert sentit acceptar els vots de Vox, això ja m'ho dirà vostè. Però no sé si Junts i la CUP entrarien en la qüestió, en aquesta equació, si depengués de Vox. D'això n'han parlat?
A veure, per entrar en un govern...
No, per entrar en un govern no, entrar en... votar el mateix que Vox, diguem-ne.
Bé, però això, ara portem dos plens i en els plens hem votat ja molts temes i a vegades el vot d'algun grup és coincident amb el grup de Vox i no ens... ningú s'escandalitza. Vox forma part, en aquest cas, del ple municipal i, per tant, té l'opció de votar a favor, en contra o una abstenció de qualsevol tema. I en ocasions coincideix amb altres grups la seva intenció de vot. Per tant, no veig quin ha de ser el problema.
Per tant, vostè no se sentiria incòmoda sent alcaldessa amb els vots de Vox?
És que el vot de Vox va perquè vol destituir un alcalde igual que la resta de vots. Al final, el que demanem als grups de l'oposició és la dimissió de l'alcalde. Si l'alcalde dimiteix, tot això queda avortat. No té raó de ser, però ens uneix que entenem que al capdavant de l'Ajuntament hi ha una persona que ha perdut credibilitat, que ha perdut la confiança dels regidors. I, per tant, els grups de l'oposició el que volem és que aquesta persona doncs dimiteixi. Si no ho fa, hi ha eines sobre la taula i la moció de censura és una eina. L'altra és bloquejar doncs, els acords i bloquejar el govern actual. També cal recordar que el govern actual està en minoria i per tant, doncs, ha de buscar aquest acord amb la resta de grups per tirar endavant els grans temes. I, clar, tot això ho dificulta molt perquè hi ha un enrocament en què no acceptar que aquí doncs, s'han comès errors i que durant 2 anys s'ha mentit. Fins i tot nosaltres plantegem, si això s'hagués sabut abans de les eleccions, el resultat electoral hagués estat el que va ser? És a dir, en aquests moments, Lluís Puig seria alcalde? Potser no, és una hipòtesi. Per tant, el que plantegem és un vot per tal de demostrar que estan en minoria, que estan enrocats en mantenir un alcalde que ha mentit i que això ha de canviar.
Aquí el que assegura l'alcalde és que ell primer no recordava que ell anava en aquest cotxe i després que no s'ha pogut veure qui hi havia per les càmeres perquè des del Servei Català de Trànsit i des de la Justícia no es despixelava aquesta imatge fins ara ha passat 2 anys. Vostès s'ho creuen, això, o no?
A veure, no. No m'ho puc creure que algú no recordi si anava un dia determinat amb una persona a fer una gestió. Em costa molt de creure. En qualsevol cas, hi ha agendes que en una alcaldia doncs, estan controlades i gestionades per personal de l'Ajuntament i que també les eines en aquests moments, les noves tecnologies permeten esbrinar una persona on era, ni que sigui a través del mòbil o a través de l'agenda. Per tant, no ens ho creiem. D'altra banda, tenir un alcalde sense memòria potser tampoc ens interessa, no? Perquè és que dir que no se'n recordaven ni un ni l'altre és difícil de creure.
Jo a mi em sap greu perquè no controlo l'actualitat política tan directament de Palamós com si d'altres municipis, però el meu dubte és si abans que això es fes públic, si se sabia, si hi havia una certesa que podia ser Lluís Puig qui anava en aquest cotxe.
No, aquesta va ser la gran sorpresa, perquè durant 2 anys ell ha fet un gran paper. Quan en el ple, en l'anterior mandat, que nosaltres no hi érem, la resta de grups preguntàvem per el tema de la multa, enfocaven sempre el regidor, imaginant que era el regidor, i per tant, fins que no es va tenir per cert que ho era, doncs es va confirmar. Però la gran sorpresa és que fos l'alcalde el que estava al costat i ell, durant aquests 2 anys, sempre ha mirat cap a un altre costat quan aquest tema s'ha tractat en un ple. Bé, la multa no arriba al cap de 2 anys, la multa arriba quan arriba, per tant, arriba al cap d'un mes, 15 dies, és a dir, en un termini en què un pot tenir memòria. Per tant, dir ara que no ens en recordem, dos anys després, home, si una multa t'arriba dos anys després, és probable que no te'n recordis, però quan va arribar la multa, doncs no havien passat tants dies.
A mi, potser és habitual, però com a ciutadà de carrer em sorprèn que un alcalde agafi un cotxe de la policia, un cotxe no logotipat de la policia, per anar a fer una gestió que no és a Palamós, és a Platja d'Aro. Això és habitual, vostè, com a exalcaldessa?
No, no, no és habitual. No és habitual. Pot haver-hi una emergència, però agafar un cotxe de la policia no és habitual. I, per altra banda, creiem que hi havia controls i es podia haver sabut qui havia agafat aquell cotxe en el seu moment. Per tant, en el seu moment tampoc es va investigar prou per esbrinar realment qui el portava. I s'ha deixat enredir aquest procés, arribant doncs, a expedients disciplinaris contra agents de la policia que al final el que van dir és això, que els hi semblava que no s'havia investigat prou i ha comportat obrir expedients disciplinaris amb suspensió de sou i feina de 6 mesos. La sanció és una sanció molt dura i creiem que per fer unes manifestacions doncs, es van excedir. I, clar, aquestes decisions es prenen. Ara sabem que alcalde i regidor, que diuen que no recorden, que són l'alcalde ha impulsat aquests expedients, és qui anava en el cotxe. Llavors, home, tot això doncs, porta a plantejar que hi ha una denúncia en jutjats, que s'esbrinarà en el seu moment, però que planteja doncs, suposats delictes. I això és, per nosaltres és molt greu i per el que he escoltat de la resta de grups de l'oposició, doncs també.
Creu que ho sabem tot en aquest afer?
Ai, vull pensar que sí, perquè ja és que si surten més novetats, la veritat és que superaria ja... La realitat supera la ficció. Vull pensar que sí, però és cert que també es plantegen dubtes.
Quin termini es posa a Teresa Ferrés per poder decidir què fer, si presentar la moció o no?
Bé, nosaltres el que creiem que els terminis els posa el poble i que necessitem un govern amb responsabilitat, amb ganes de treballar, que prengui ja d'una vegada el lideratge del nostre municipi i que 3 mesos després de les eleccions ens dediquem realment al que reclama i a les necessitats i reptes a Palamós i Sant Joan. Per tant, quin termini? Doncs, escolta, si l'alcalde dimitís avui o demà, doncs a partir de dilluns s'obre una nova etapa. Quan abans millor, quan abans millor. I per tant, no està a les nostres mans, en part sí, que és una moció de censura, però no ens agrada arribar a aquest extrem. Creiem que és una eina que tenim l'oposició, però que la primera opció, la vàlida, és la que està a les mans de l'alcalde.
Teresa Ferrés, cap de l'oposició de Palamós, portaveu de Som-hi per Palamós i Sant Joan, gràcies per passar pel Supermatí, que tingui molt bon dia i estic convençudíssim que en seguirem parlant.
Moltíssimes gràcies, que tingueu bon dia també.
Vinga, 2 minuts, 3 minuts i arribarem a 9:15 del matí. 9:15, en aquest cas. O no, 9:15, ja ho deia bé, ja ho deia bé. És dijous i al Supermatí parlem, com cada setmana, d'estrenes de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i et tenim de camí cap a Sitges, no?, que arrenca el festival.
Sí, correcte. Aquest matí inaugurem el festival amb Hermana Muerte, que és l'última pel·lícula de Paco Plaza, que res, d'aquí uns dies arribarà a Netflix, o sigui que no trigareu gaire vosaltres tampoc a veure-la.
Hermana Muerte.
Sí, és un spin-off de Verónica, pel·lícula que també podeu trobar a la plataforma de Netflix, i en aquest cas agafa el personatge de la monja d'aquella pel·lícula i fa un origen sobre aquest personatge.
Molt bé. Doncs veurem, no sé, quines expectatives tens per aquest any pel Festival de Sitges?
Bé, sí, arriben moltes pel·lícules molt esperades, l'última de Lanthimos, arriba també l'última de Miyazaki, o sigui, tenim noms molt interessants i un grapat de pel·lícules que veurem estrenades segurament en cinema en els propers 6 mesos, vull dir que també veurem avançaments molt interessants.
Avui el que s'acaba és la festa del cine, que està bé perquè, bueno, és fins avui i ja no cal acreditar-se ni res d'això, eh? Ja les entrades ja estan per tothom a 3,50. Hi ha alguna cosa d'aquestes que s'hagin estrenat fins ara i que valgui la pena recuperar? Avui que encara tenim la... avui al vespre podem anar-hi?
Home, jo crec que la gent, que si queda algú que es va perdre les dues estrenes de l'estiu, com Oppenheimer i Barbie, doncs que ho aprofiti, que les vagi a veure. A més, encara no estan a cap plataforma. També es va estrenar aquest estiu Háblame, que és una molt bona pel·lícula de terror, que també encara la podeu trobar en cinemes. I si busqueu coses més recents, per exemple, jo us recomano moltíssim l'última de Woody Allen, Golpe de suerte, que va arribar la setmana passada, i que, sense cap mena de, diguéssim, dubtes, la millor pel·lícula de Woody Allen en els últims 10 anys.
Sí?
I, per tant, sí. Està molt bé, la pel·lícula.
De què
està
va,
molt bé. Doncs és una mica la història de sempre de Woody Allen, és a dir, de sempre. A veure, hi ha tots aquests elements típics de les seves pel·lícules, és a dir, gent molt intel·ligent, gent que es dedica a l'art, que té converses molt interessants, i, a més, hi ha una situació que acabarà desencadenant amb un assassinat, i, aleshores, els protagonistes aniran descobrint com ha anat la cosa, no? Recorda, jo què sé, té elements de Match Point, però una mica més de comèdia que no pas de drama, coses de misteriós assassinat en Manhattan, és a dir, té moltes coses de la seva carrera, però molt ben combinades. És una pel·lícula que ha rodat a París i en francès.
Ah, vale, bueno, molt bé. Jo, mira, no és gran, cap gran cosa, però em va agradar Misterio en Venècia. O sigui, ja ho vam comentar, em va agradar força. No sé si doncs a tu m'ha agradat, però...
Encara. No l'he vista encara. Estic pendent.
Està força bé, és entretinguda, allò, per passar una estona. Vull dir que, mira, entre Barbie, Oppenheimer, Golpe de suerte, Misterio en Venecia... L'altre que no sé, em sembla que s'ha estavellat és The Creator, no? Aquesta que fa tant de temps que anuncien els tràilers a les... de fet, abans de les pel·lícules, jo ja fa temps que veig aquesta pel·lícula als tràilers. I em sembla que s'ha estavellat una mica.
S'ha fotut una castanya enorme, terrible. A veure, és de Gareth Edwards, el director de Rogue One, que a mi és un director que personalment no li he vist una pel·lícula que m'hagi satisfet. Rogue One està bé. Sí, però la meitat no la va rodar ell. La meitat va venir el Tony Gilroy i li va arreglar la pel·lícula en la segona part, que és quan millor funciona la pel·lícula. Però ni Monstruos, ni Godzilla... és un director que... I aquest cas se l'ha fotut. Hem de dir que la pel·lícula la portava Disney i que l'ha començat a promocionar molt fort les últimes 3 setmanes, però tampoc el boca orella ha estat molt bo, tot i que visualment és una pel·lícula estupenda, sí que argumentalment és una pel·lícula que es queda molt, molt, molt fluixa.
Bueno, doncs això, pel que fa, el que podeu veure fins avui a la Festa del Cine, tot i que les pel·lícules moltes d'aquestes encara, vull dir, Barbie i Oppenheimer encara tenen vida, també, suposo, però parlem d'estrenes d'aquesta setmana. Bé, de fet, comencem per una que ens va quedar pendents de la setmana passada, no?
Sí, la setmana passada va ser una setmana, diguéssim, de moltes estrenes, i Flora i Su Hijo Max, com s'ha traduït aquí, és una de les que més valen la pena veure.
Young Max, one more offense and you'll be behind bars. Flora, you're his mother. Find him something.
Això és Apple TV?
És Apple TV Plus, i mira, jo us ho dic fàcil. Si us agrada el John Carney, és a dir, si us agrada Once, si us agrada Sing Street, si us agrada Begin Again, no sé què feu, que encara no heu vist aquesta pel·lícula. Pel·lícula irlandesa. Ell sempre fa servir la música en les seves pel·lícules com a gran element conductor, i en aquest cas és la història d'una mare i el seu fill adolescent, una mare que va tenir el fill de molt jove, ara està separada, viu amb els dos, estan com desconnectats, a més, en aquesta etapa de l'adolescència. Ella tampoc acaba de connectar amb el seu fill doncs es dedica a fer trapelleries quan no està a casa, i connecten a través de que ella troba una guitarra al carrer, vol que el seu fill comenci a tocar la guitarra. El seu fill té interès per la música, però no per la guitarra, i ella comença a tocar la guitarra i es busca un professor online que viu a Los Angeles que li ensenyi a tocar la guitarra. I a través de la música veurem com van establint totes aquestes relacions i com aquesta família desconnectada entre mare i fill, concretament, comencen a connectar a través de la música i estableixen aquell llaç que no existia fins ara. Una pel·lícula sensacional, d'hora i mitja només, i que està collonudament bé. A més, els temes musicals són estupendos, vull dir, la recomano moltíssim.
Molt bé, doncs, Florence Son, com has dit que es diu en castellà?
Flora i Su Hijo Max.
Flora i Su Hijo Max, molt bé. Va, anem ara sí a estrenes d'aquesta setmana, coses que arriben aquesta setmana. Comencem per sales, no? Això,
sí.
Aquesta pel·lícula d'ara?
Sí, El Exorcista Creyente.
Buen día, te espero para cenar.
Te quiero. Buenos días, señor Fielding.
Hola, Catherine.
T'espero per a cenar, però ja veurem si arribes, no, o què?
Segurament no arribaràs, si t'arribaràs. Spoiler.
Què, de què va això?
Bé, això és una continuació del clàssic del 1973, o sigui, L'Exorcista, sí. Pel·lícula mítica, un clàssic del cinema, una obra mestra del gènere, que va crear un gènere que era l'exorcisme. A partir d'aquí doncs, van venir algunes seqüeles, que cap d'elles va triomfar, al contrari, van ser fracassos i no són massa bones, ni la del 77, ni la del 90. Es va reestrenar un muntatge del director l'any 2000 d'aquesta mateixa pel·lícula, un muntatge estès, i fins i tot va haver-hi una quarta pel·lícula el 2004 que era una prequela, que era l'origen sobre el pare que era el protagonista de la pel·lícula. Es va fer una sèrie de televisió, fins i tot. I ara arriba aquesta pel·lícula a través de la mà de Blumhouse i del director David Gordon Green, que és els que han fet l'última trilogia de Halloween. Han acabat aquella trilogia amb un final que va ser terrible, ja ho diem ara, una última pel·lícula que va ser un desastre, i ara a veure què fan amb L'Exorcista. Hi ha molta por, perquè a més és una seqüela directa de la pel·lícula del 73 que recupera una de les protagonistes, que era Ellen Burstyn, que era la mare de la nena que patia l'exorcisme. Ellen Burstyn és una actriu que no ha volgut saber mai més res de la saga. No li va agradar el projecte que li van presentar per la segona pel·lícula i va rebutjar i no hi ha tornat. I fins i tot va rebutjar per participar en aquesta pel·lícula, el que passa que li van doblar el xec i ella, que ja té 90 anys, té una fundació i va dir, mira, saps què? La faig, cobro, i els diners se'n van tots a la meva fundació, que va finançar una beca per actors a la Universitat de Pace, i aquests diners els ha fet servir per això, per una bona causa.
Vale, bueno, mira, escolta, quan hi ha diners... Ai, sí. Estic mirant el trailer. Ja, suposo que ja ens anirem acostant les properes setmanes a les estrenes de Halloween, no?
Sí, bueno, i aquesta setmana anem a tope. En tenim aquesta i també en tenim una altra, eh? Bueno. I, va, aquí en aquest cas és la història una mica de sempre. És a dir, una nena de 12 anys posseïda per un dimoni i aleshores la mare comença a buscar ajuda amb diferents sacerdots per salvar-la i contactarà doncs, amb la mare d'una nena que també va ser posseïda pel dimoni a l'any 1973.
Si em perdo, no em busqueu mirant aquesta pel·lícula, ja t'ho dic. Va, què més? A veure si la següent m'interessa una mica més.
La següent jo crec que sí que t'interessarà, que és Golpe a Wall Street.
Hòstia. Ya les digo que es algo inédito.
Hòstia puta.
¿Todo va bien?
Què ha passat? Hòstia puta, què?
Pues t'explico. Això és una pel·li del Craig Gillespie, és un molt bon director, té pel·lícules com Yotoni o Cruella, que estan molt bé, i en aquest cas ens explica una història real basada en una cosa que va passar a Wall Street. El repartiment també és espectacular, eh? Pete Davidson, Sebastian Stan, Seth Rogen, Paul Dano, America Ferrera... I és la història d'un nano doncs, que estava doncs, a casa seva amb una càmera, no? Això en plan streamer, que va proposar a la gent que comprés accions de GameStop. GameStop és una popular botiga de videojocs i electrònica dels Estats Units. Va dir, mira, si invertiu en aquesta companyia ja veureu que no us va bé. Però podia haver dit això com podia haver dit simplement una altra cosa. GameStop, perquè ell la coneixia, la comprava. Aleshores, el tio va començar a tenir seguidors, es va fer viral, i la gent va començar com boja a comprar accions d'aquesta companyia. Això es va viralitzar molt per les xarxes socials. Ell feia consells bursàtils sense tenir-ne massa idea de res. Total, que la popularitat i les accions van pujar com l'escuma, els seus seguidors es van fer rics i els multimilionaris de Wall Street, el de les corbates, no es podien explicar què estava passant i van perdre un munt de diners. I la història de tot això és el que ens explica aquesta pel·lícula, que aquí es diu Golpe en Wall Street, però en versió original es diu Dump Money, o diners estúpids, o més o menys, seria la traducció. I bueno, està divertida la pel·lícula.
Molt bé, doncs sí que té bona pinta, té molt bona pinta. Anem ara a Prime Video.
Ja ho hem dit, una mica de Halloween, eh? Que seria Sangrientos 16.
I'd like to report a crime that hasn't happened yet. Have you seen the movie Back to the Future? Basically, I'm living that movie right now, which is how I know there's going to be a murder tonight.
Hey, time for. Ja què va?
Això també ve de Blumhouse, s'estrena directament a plataformes, Prime Video, Totally Killer en versió original, i això és una barreja de Regreso al Futuro i la segona part de Feliz Día de tu Muerte. És a dir, una adolescent es veu transportada a l'any 1900, actual, a l'any 1987, o sigui, viatge enrere en el temps, i es pren com a missió doncs, evitar que es produeixi una massacre a estil slasher de pel·lícules de l'època com Viernes 13, Elm Street, etc. Doncs, la seva mare va ser la supervivent d'aquesta matança i aleshores intenta que, doncs, a través d'aquest viatge en el temps, que la policia detingui aquest psycho killer que no se sap si l'està perseguint a ella en el present del qual està fugint. És una comèdia i si veieu el tràiler ja veureu que és comèdia, vull dir que no és un slasher en plan doncs, slasher típic, sinó que intenta riure's una mica dels clixés del gènere en format comèdia.
Molt bé, doncs veig que hi ha la Claire de Modern Family, també, com es diu l'actriu. No recordo com es diu l'actriu, però la que feia de Claire. Vull dir que bé, molt bé. A més, sí. Això, que sigui comèdia, m'agrada.
Sí, l'actriu és la Julie Bowen. Sí, i la que fa de protagonista principal és la Kenan Shipa, que ve de fer Sabrina, i a més era també la filla d'en Don Draper a Mad Men. Molt bé aquesta actriu.
Molt bé, i això arriba avui, tinc moltes ganes, tinc moltíssimes ganes de veure aquesta temporada, aquesta segona temporada de la sèrie, la meva sèrie preferida de Marvel, de moment, que es diu...
Loki.
O bé? Hola?
La primera era boníssima.
Sí.
I em va quedar deixar moltes ganes de continuar. I aquesta, pel tràiler, de moment, també té bona pinta.
Sí, el tràiler té molt bona pinta. Marvel va començar bé fent sèries, WandaVision, Loki... Però llavors, a banda de Joder Halcón i tal, la resta que han vingut, jo crec que han sopegat, en Secret Invasion, que ha estat un desastre de dalt a baix.
Molt.
Doncs esperem que Loki hagi sortit bé, perquè és el mateix equip de la primera, per tant... vulguis o no, ja van amb una dinàmica i una estructura feta que sabem que funciona. I en aquest cas, en lloc de potser anar amb versions alternatives, no, variants dels personatges, el que passarà és que hi haurà viatges en el temps. I el Loki està desplaçat en el temps perquè acabava la primera temporada, que anava amb una realitat en què el personatge d'Owen Wilson ni el coneixia, no? Una realitat que no era la seva... I a partir d'aquí, doncs, aquest Loki desplaçat en el temps suposo que intentarà trobar la seva pròpia línia temporal. I aquí la gran cosa que té, que ja apareixia al final de la segona, és que es presentava el personatge de Kang, interpretat per Jonathan Majors, que serà també el coprotagonista d'aquesta història, que ja veurem com acaba, perquè també l'actor que sortia a Ant-Man s'ha involucrat en un cas de violència masclista, pendent de judici, fins i tot s'estava parlant que Marvel posaria un recast, però de moment no hi ha res, s'estrena aquesta temporada amb normalitat, no? Perquè també s'havia pensat tot aturar la temporada, canviar amb l'actor i tot això, i de moment s'estrena tal com l'han rodada.
Perquè, no, clar, és que no hi ha cap sentència, vull dir que fins que no hi hagi una sentència no poden fer res, perquè
imagina't que després la cosa no pinta molt bé, tot s'ha de dir, però encara no hi ha una sentència ferma.
Bueno, jo he de dir que el personatge d'en Kang em va agradar molt, però escolta, si s'ha de fer un recast, doncs es fa un recast i ja està, que coses pitjors s'han vist. Molt bé, bueno, Loki, no l'hem explicat gaire, però vaja, és el germà d'en Thor, les pel·lícules de Thor, aquest déu de l'engany, i la primera temporada estava molt bé, segurament només pels seguidors de Marvel, no és una sèrie que, si no has vist res de Marvel, no la puguis mirar, perquè no entendries res, però està bé.
Sí, home, a més, el Tom Hiddleston, jo crec que ja per ell tot el que faci ja mereix la pena veure-ho, eh?
Clar que sí.
I la química que té amb Wilson és boníssima. I aquesta dinàmica que tenen de, bueno, amistat, no?, entre els dos funciona meravellosament bé.
I tant. A veure, cinemes de proximitat. Aquest cap de setmana tenim precisament, en aquest cas, a Palafrugell i em sembla que també a Torroella, i tenim Golpe de suerte, d'en Woody Allen. Per tant, qui no la miri aquesta setmana pel tema de la festa del cinema, tant a Torroella com a Palafrugell hi haurà Golpe de suerte, recomanadíssima per l'Ignasi Arbat. I a Begur aquest cap de setmana fan Sol del futur, una pel·lícula sobre una pel·lícula d'animació sobre tot el món del cinema, pel·lícula italiana, que es diu Sol del futuro. Per tant, també recomanacions de proximitat per veure pel·lícules a prop de casa. Ignasi Arbat, que vagi molt bé al Festival de Sitges, i en parlem la setmana que ve, no, que és festa, el dia del Pilar, però l'altra setmana sí que parlarem. Que vagi bé.
Una forta abraçada, gràcies.
Acabarem el Supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps. Marc Vilà.
Avui dijous mantenim l'ambient calorós, potser una mica menys xafogós que ahir dimecres. La causa d'això l'hem de buscar a la disposició al cel de menys núvols baixos i menys boirines a la comarca. Les temperatures també aniran en consonància amb l'ambient més serè que tindrem, i això suposarà unes mínimes lleugerament més baixes i les màximes s'assemblaran molt a les d'ahir. Així quedarem amb una forquilla de temperatures entre els 15 graus mínims als 28-29 màxims. Sense canvis destacables i amb ambient que majoritàriament serà assolellat, a partir de demà divendres i al cap de setmana també, l'estabilitat càlida i sense precipitacions serà el que ens donarà la meteorologia de la comarca.
Fins aquí el Supermatí. Tornem demà a les 9 del matí, al Supermatí, que podeu escoltar per Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, també en emissió amb Ràdio Bisbal. Que tingueu un molt bon dia.